escala.
La xarxa.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a dijous de tapes. M'enllaparàs els dits.
Actualitat. Novetats, exclusives relacionades amb l'esport de l'escala, les trobaràs cada dilluns i cada divendres al Zona Mixta d'Ivan Garcia.
Els esports amb accent local.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més al vostre programa d'esports locals. Sí que les competicions han acabat, però nosaltres tenim informacions. Informacions com aquestes. Titulars i comencem.
Comença el Zona Mixta, tot l'esport local, amb Ivan Garcia.
Els esports amb accent local.
Demà dimarts comença el campionat d'Europa de la classe mot amb una quarantena de regatistes internacionals que faran volar els seus vaixells fins dissabte. Tindrem dos representants locals, Marc Verdaguer i Gerard Marín. El Bellcaire haurà de remuntar terres barcelonines si vol ascendir. Ha perdut per 1-2 contra el Santa Perpètua de Mogoda en el partit d'anada de la final de la promoció d'ascens a la segona catalana. El culturista Juan Pedro Guerrero s'ha proclamat com a flamant campió d'Espanya en la categoria sènior de fins a 80 quilos en una competició celebrada aquest dissabte a Oviedo. Es tracta d'una fita inèdita a la seva trajectòria. El Club Bàsquet L'Escala ha celebrat el dinar de final de temporada que ha plegat més de 200 comensals. Tots i totes van poder gaudir d'una bona fideuada. La festa marcada per parlaments i música.
El campeonato es en Oviedo, en Asturias, y expectativas, pues el año pasado quedé tercero y cuarto, pues espero quedar mínimo segundo y primero ya, porque es que no hay más.
El culturista Juan Pedro Guerrero s'ha proclamat campió d'Espanya en la categoria sènior de fins a 80 quilos en la competició celebrada aquest dissabte a Oviedo. Es tracta d'una fita inèdita a la seva trajectòria. Dues dècades després d'haver-se iniciat en aquest esport, l'atleta ha aconseguit pujar a l'esglaó més alt del podi estatal. Guerrero va demostrar també el seu nivell a la modalitat màster de més 80, on es va coronar subcampió. A més, els jutges del certamen li van otorgar la quarta posició com a millor posador, guardó que distingeix l'esportista amb la millor coreografia i execució sobre l'escenari. Un premi, per tant, que guanya qui millor sap lluir la musculatura. Juan Pedro Guerrero arribava a la cita d'Oviedo amb la moral ben alta després d'haver guanyat el Campionat de Catalunya a les modalitats màster i sènior el passat cap de setmana a Castellbisbal. Es tanca així una setmana històrica per un esportista que va començar a competir el 2019.
Llevo compitiendo desde 2019. He quedado varias veces tercero de Cataluña, subcampeón de Cataluña, varias veces tercero de España, cuarto de España, he quedado ya un montón de veces. He ido ya muchas veces. Sí.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
El Bellcaire de Pitovall haurà de remuntar terres barcelonines si vol ascendir a la segona catalana. Els empordanesos han cedit per un ajustat 1-2 contra el Santa Perpètua de la Mogoda en el partit d'anada de la final de la promoció d'ascens a la segona catalana. Tot i la derrota, el vestidor és conscient que amb un sol gol, amb un gol més, els torna a posar de ple a l'eliminatòria, 90 minuts per davant, on tot està obert. Després d'una primera meitat bastant igualada, el marcador es movia a la represa. El visitant Pau Mateos s'avançava al Santa Perpètua, però la reacció local no es feia esperar. Sergi Resta feia esclatar el municipal de Bellcaire amb una diana amb el peu esquerre que suposava l'empat a un. És el tercer gol de l'ex de l'Escala en la promoció. L'alegria, però, va durar poc. Una falta a l'interior de l'àrea del defensa a l'Esule costava un penal en contra. David Rubio no fallava des dels 11 metres i certificava el definitiu 1-2.
Ha sigut 1-2 en un partit molt igualat, que detalls l'han marcat. Ja és el que ens esperàvem, un equip ben situat, que et genera perill amb poca cosa perquè té qualitat i són intensos. Aquesta setmana treballarem per corregir cosetes a nivell físic ben just perquè estem a final de temporada i farem lo just per mantenir, però sí intentar treballar en diversos aspectes que podem millorar per en un camp més gran allà fer-los mal. 1-2, l'eliminatòria està oberta, irem allà a intentar superar-la, no hi ha una altra.
Ha sigut un partit bastant disputat, perquè les condicions del camp nosaltres no estem acostumats a gespa natural, però bueno, ens esperàvem aquest ambient del públic, que seria un partit difícil, però la nostra gent ha donat la cara, els jugadors també, i estem molt feliços, la veritat, per la victòria.
De cara a la tornada, Bellcaire confia en el seu esperit combatiu per capgirar el resultat, mentre que el Santa Perpètua sap que no es pot relaxar ni un pèl malgrat jugar davant la seva gent.
Sense obsessionar-nos, al final estàs a un gol, i un gol es pot fer en qualsevol moment. Llavors, la xerrada que fem ara només entrant en tot moment, i dic, pues, toca treballar, pedalar, intentar fer una bona setmana per anar allà dissabte i intentar guanyar, que de fet a la segona volta a fora de casa ho hem guanyat tot, i per què no podem guanyar allà?
És un punt a favor jugar a casa, però això no podem utilitzar per relaxar-nos. Faltaria menys perquè, bueno, encara que juguem a casa, hem de jugar amb les mateixes ganes i dar-ho tot com estem fent durant tota la temporada.
El Bellcaire és conscient que no pot cometre errors individuals si vol ascendir finalment a la segona catalana, i el jugador del Santa Perpètua confia en el cos tècnic i també en la plantilla.
I llavors no cometre errades puntuals, molt puntuals. Hem estat, jo crec, que molt seriosos, i ells són un gran equip que la que t'equivoques pues et penalitzen. De fet, han tingut aquestes dues ocasions i alguna coseta més i no t'han perdonat, és així. Llavors, intentar minimitzar els errors i intentar, pues, això, tenir un punt més de pausa en pilota per llavors fer-los mal.
No, el Bellcaire és un equipàs. Han fet un molt bon partit, no estem res confiats. I, bueno, sabem que nosaltres quines són les nostres punts a favor, contra, però aquesta setmana segur que treballarem molt bé i confio molt en la meva família, que és el Santa Perpètua.
Bellcaire i Santa Perpètua necessiten l'escalf dels seus aficionats.
Pues que vinguin dissabte, que anirem allà a guanyar i treballem a tope per guanyar i no entenem d'una altra manera. Avui hem perdut, aixecar el cap, ja estem pensant en dissabte i irem allà a guanyar i intentar pujar de categoria.
L'afició sempre és important perquè, bueno, al fin i al cap són els nostres amics, ja ho podeu veure, que estan allà cridant molt, i estem molt orgullosos de la nostra gent, tot el món de Santa Perpètua, perquè estem a una hora i mitja pràcticament, i des d'aquí volem donar les gràcies a tots els jugadors per tot el món de Santa Perpètua que ha vingut aquí, i per nosaltres és un superimportant nostra gent, la veritat.
Recordem que el Bellcaire ha arribat en aquesta final després de superar el Vallmoll tarragoní, mentre que el Santa Perpètua ho ha fet eliminant el Can Parellada. Aquest cap de setmana es decidirà qui dels dos celebrarà l'ascens i quin es quedarà un any més a la mateixa categoria, a la tercera catalana. És un duel a caixa o faixa.
El teu programa d'esports de Ràdio L'Escala es diu Zona Mixta, un programa presentat per Ivan Garcia.
El Mar d'Empúries ja està a punt per convertir-se a l'epicentre de la vela continental. Avui, a partir de les 6 de la tarda, s'inaugura oficialment el Campionat d'Europa de la classe MOT, una cita espectacular que omplirà de velocitat les nostres aigües. L'acció real, però, arrencarà demà dimarts, i s'allargarà fins dissabte. Per tant, seran 5 dies intensos de competició i també d'adrenalina. La competició reunirà una quarantena de regatistes d'alt nivell, Tot i tractar-se d'un europeu, la cita té l'interès internacional amb participants provenients dels Estats Units, de l'Argentina i Austràlia. La flota local també hi dirà la seva, amb regatistes com Gerard Marín i Marc Verdaguer, regatistes del Club Nàutic L'Escala, que ens explicaven quines són les sensacions hores prèvies abans de començar a navegar.
Hola, què tal? Us donem la benvinguda des del Club Nàutic L'Escala. Estem a punt per viure aquest europeu de la classe mot, d'aquests vaixells voladors que els veureu durant tota aquesta setmana per aquí, per al mar d'Empúries, d'aquests 42 regatistes que vindran d'Europa, però també d'altres indrets de tot el món, perquè hi ha confirmades les participacions de regatistes dels Estats Units, de l'Argentina, també d'Austràlia, però també tenim el producte local, el representant local, en aquest cas en tenim dos, no només un, com va ser el 2012 a la classe Europa, no? Aquesta vegada en tindrem dos, com són en Gerard Marín, benvingut.
Hola, bon dia.
I també en Marc Verdaguer, benvingut.
Hola, bon dia.
Què tal? Perquè avui estem a dilluns, és dia 8, per tant demà comença la competició. No sé com s'estan vivint aquestes hores prèvies.
Bueno, al final, en el meu cas concretament, bastant relaxat. Sé que les possibilitats són nul·les, amb la qual el nivell és molt alt, és una classe molt exigent. I al final, escolta'm, estem a casa, disfrutarem, crec que hi ha una bona previsió meteorològica, i al final, escolta'm, què més que poder fer un europeu i a casa, no?
De la classe Europa a la classe mot hi ha moltes diferències, no?
Sí, esclar, un vola i l'altre no? I al final, vulguis o no, és una classe més exigent, és molt més tècnica i m'agafa 10 anys més tard, amb el qual tot és més difícil.
Perquè tu aquesta classe la vas conèixer, com aquell qui diu, fa ben poquet, no?
No, home, jo sabia que existia, sabia que hi era, era un horitzó que era una possibilitat però remota, i el problema va ser quan va arribar en Marc aquí amb un barco d'aquests i ens feia enveja a tots com volava, i va ser el moment de dir, ostres, o m'hi poso ara o no serà mai, no? I mira, aquí estem.
Perquè justament en Marc Verdaguer, que ja fa molts anys, no?, que coneix aquesta classe mot, no?, i vaja, que ja ha anat a competir en diferents campionats espanyols, no?, europeus, algun internacional també?
Sí, la veritat és que he fet 3 mundials, 2 a Itàlia, un altre a Anglaterra i un europeu. I bueno, hem anat voltant, ha sigut sempre a nivell de continent europeu, no he marxat fora, però sí que he pogut participar i veure tota la gran flota internacional, que són, bueno, com diuen Geri, són gent boníssima, gent professional, que viu no només del mot, òbviament, viuen d'altres classes, Copa Amèrica, CLGP, coses així, però que tenen tota la capacitat tècnica darrere dels equips per poder tenir les seves embarcacions al màxim nivell, no? Cosa que nosaltres som amateurs i, bueno, gràcies que podem estar aquí navegant amb ells, no?
I les expectatives per aquest europeu que juga a casa, com les portem? Quines serien?
Bueno, la veritat és seguir gaudint de la classe. És un plaer tenir tanta gent tan bona aquí i gent que estan veient les condicions que calen, no?, que són tenir tan bones per volar. I expectatives, bueno, pues seguir aprenent i seguir gaudint de la classe, tot i que aquest any arribo una miqueta minvat perquè tinc una mica de lesió als braços, però bueno, seguir gaudint, seguir lluitant i seguir aprenent.
Perquè ens confirmaves tu mateix, no?, que vindria un cap de cartell com és l'Enzo Ballinger, no?, que va guanyar a Itàlia, no?, i serà, el tindrem aquí, no?
Sí, sembla que sé que sí, hi havia un petit dubte, perquè ells, clar, òbviament estan amb el circuit de Copa Amèrica i del GP, i hi havia alguns possibles problemes, però sí, va ser un dels primers a confirmar que en teoria venien aquí, després va confirmar que volia jugar llanxes, va confirmar pel tema dels pagaments, o sigui que sembla que tot pinta que al final el seu calendari, que és molt complicat, podrà estar aquí. Ell, hi ha alguns altres també, top ten mundial, que també estaran aquí, no només ell, que és l'actual campió del món.
Gerard, clar, estem explicant avui des d'aquí mateix que aquest europeu es juga a casa. Això és un avantatge per vosaltres respecte a regatistes que venen d'altres punts, perquè vosaltres sabeu com està el mar, coneixeu els vents tèrmics, no?, que s'aprofitaran molt en aquest europeu. Això juga a favor o en contra?
El camp de regates juga a favor, és evident, no? Al final, vulguis o no, tots els llocs on te navegues sempre tenen les seves peculiaritats i nosaltres les coneixem bé. Per contra, a estar a casa, doncs mai acabes de desconnectar i estàs 100% per la regata, perquè sempre poden haver altres coses i llavors fa que tinguis acabades a dos llocs, no? Però bueno, al final és un petit hàndicap, però jo crec que al final compensa poder córrer a casa, i tant.
Perquè, aviam, competiu a casa, tot plegat, però no sé si també és una pressió, això, perquè tindreu els vostres més a tocar, perquè, clar, a Itàlia competir no crec que s'hi desfaci massa gent, però aquí esteu competint a casa, no?
Sí, però és el que parlàvem abans. Al final, el nivell és tan alt que ja tenim molt assumit el nostre paper en la regata, i jo crec que al final és... Evidentment, almenys personalment, quan fas una regata sempre ho dones tot, però bueno, al final no hi ha una pressió, perquè tot el que vingui vindrà de bé, saps què vull dir?
Justament a la presentació en roda de premsa que s'explicaven tots els detalls, no, d'aquesta competició que comença demà dia 9 i que s'allegarà fins al dissabte, s'explicava que hi hauria 40 regatistes. Inicialment s'esperava l'arribada de 80, però explicaven justament que pel tema de la inestabilitat internacional, l'increment del cost dels carburants ha fet que d'aquesta 75a o 80 hem passat a 40, no? Clar, també, no? És una mala notícia, no? O no?
Bueno, jo crec que dintre de la mala notícia, entre cometes, de lo que és tenir un evento que podíem haver sigut 60-80 embarcacions, tenir-ne 40-42 és una mica menys que l'expectativa que teníem. Però si mirem a l'estat de la situació internacional i mirem regates molt tradicionals com són la Falling Week, que són regates que tenen normalment 150 inscrits i que obren l'inscripció i 3 dies després no queden llocs per inscriure's, i aquest any ha passat fa un mes que no hi ha inscripció i queden 4, o sigui, només hi ha 4 o 5 persones inscrites, tenia aquí 40 o 42 persones que sembla que tindrem, podríem dir que és gairebé un èxit, perquè a més és el primer any que es fa una regata aquí de nivell mot, la gent sempre té por de quan ve aquí al Mediterrani, doncs hi ha onades, que hi ha vents molt forts o no hi ha vent, perquè són mars molt oberts, clar, no coneixen aquesta bahia, i llavors hi ha gent que deia, ostres, és que anem a un club que no coneixem, com seran les condicions d'allà, seran bones, no seran bones, quan vas a un club que ja coneixen, tipus Garda o tipus Anglaterra Weymouth, o jocs que són molt clàssics, tothom ho coneix, sap les condicions que hi ha, i és més fàcil moure la gent, no? Aquí estem en un extrem d'Europa, òbviament, sempre és una miqueta més difícil, tot i que no estem al sud d'Espanya, però bueno, està bé, però estem lluny per Alemanya, belgues o austriacs, estem una miqueta lluny, no? Cosa que si s'agarda, pues, és més centre Europa i és més fàcil que et vinguin els grecs o gent així. Aquí estem una miqueta lluny, però tot i així tenim 40 i jo crec que si es pot tornar a fer un evento més endavant i ha sortit correcte, amb les condicions normalment que tenim aquí, la gent hi veurà el tracte que tenen aquí de l'espai, de les accessos a mar i tot, veurà les condicions i estic segur que si es fa un altre event vindrà molta més gent.
A veure, hem d'explicar una mica el tema de les embarcacions, que sí que s'han anat emetent imatges a Canal 10 d'aquesta classe mot, però aviam, són embarcacions individuals, per tant, cada regatista tindrà la seva embarcació, són fetes de fibra de carboni, a més poden arribar als 74 km per hora, vull dir que, clar, quan he estat parlant amb vosaltres, no, sempre em dieu la mateixa frase i potser és la frase que més cala, no? És considerada la Fórmula 1 de la vela, no?
Bueno, és que al final és el barco, és que és el barco de vela lleugera més ràpid que hi ha, probablement, i després que al final és una plataforma on s'està desenvolupant, o sigui, tota la Copa Amèrica ha canviat el format i ha fet barcos voladors, llavors és la plataforma on els molts ratistes es preparen i aprenen a navegar a altes velocitats, que fins a un Ben Asli, que és un, no, un primer espasa de Copa Amèrica, venia de l'Àsia, que és un barco que navega 6 nusos, i ara els seus Copa Amèrica estan anant a 40, i el barco que s'hi acosta més és el mot, no? I llavors, en aquest sentit, ha fet que aquesta plataforma, en 4 o 5 anys, des que hi ha barcos voladors, s'hagi disparat i hagi tingut molt d'interès per als principals regatistes.
Perquè no sé si en Gerard sap o hi ha algun sistema que digui a quina velocitat vas. Més que res, per preguntar-te a quina velocitat ha aconseguit en Gerard a la seva embarcació.
Clar, sí que portem un sistema, portem un GPS que ens indica velocitat i angles, i era, jo he arribat a 30 nusos, no és la màxima que vaig saber, 30 nusos serien 57-58 km per hora, i bueno, amb condicions fortes i amb mar plana hi ha gent més que passa que pot superar àmpliament, sí.
Perquè quan ets sobre l'embarcació i notes, no, que l'embarcació puja i comença a volar i que agafa embranzida, què és el que un sent?
Bueno, fa molt de respecte. Al final, tu vas amb una bicicleta en baixada i tens un freno i frenes. Aquí no és tan evident, el barco no té freno, i llavors quan tu comences a accelerar molt ràpid i vols parar el barco, el problema és que per parar el barco t'has de posar a prova vent, i quan tu vas a màxima velocitat, que vas de popa, la transició de popa a prova vent, carregues el barco amb més vent, i és un moment complicat, i bueno, a vegades si hi ha onada es fa ingovernable. Si el mar és pla, doncs, normalment ens acabem sortint i podem parar el barco, però vull dir que, bueno, té la seva complexitat, sí.
No, perquè ho veiem aquí des de fora, que dius, ostres, no? Perquè l'aturada, això que comentava en Gerard, l'aturada, és a dir, fins que la penses, fins que l'executes, passen molts segons?
Mira, jo posaré un exemple. Fa 3 estius estava navegant amb uns 27, 28 nusos amb el vent per tornar cap aquí al port i aproximadament a un quilòmetre i mig vaig veure un veler molt gran, 60 peus, 70 peus, una cosa així. Pues al final vaig haver de fotre'm una hòstia per esquivar el barco, perquè no hi havia nassos, a un quilòmetre i mig no vaig tenir nassos de poder esquivar aquella embarcació i parar-me. Perquè quan hi ha uns moments que tu vols canviar la direcció i el barco el que fa és encara accelera més i encara s'encabrita més. Llavors, si el mar és molt planer, com deia en Geri, més o menys tens fórmules, però el que no tens és un freno de mà. Imagina't que vas amb una moto o un cotxe a 200 per hora per un carrer i al final del carrer hi ha una paret i veus que aquella paret s'acosta però tens el pedal del gas enganxat a fondo i només pots, amb el volant, girar a esquerra o girar a dreta, però vas a 200 per hora i se te van acabar, se va acostant la paret i dius, i què fas? No? Llavors, una opció és fotre't una hòstia i pares el barco com puguis, surts volant, es trenca el que sigui, i jo en aquella ocasió vaig partir el barco en dos. Vull dir que hi ha moments delicats i moments difícils. Amb vents suaus això no passa. Amb vents fins a 15 nusos tenim bastant de control i podem apurar molt. Però quan els vents ja arriben als 20, 22 nusos, o sobretot si hi ha una miqueta d'onada, té un punt de descontrol bastant important.
Perquè en Gerard ens deia que havia arribat a uns 50 km per hora. Tu ja portes més. L'has superat, aquests 50?
La veritat és que no. De fet, portem la mateixa embarcació i jo diria que poder hi ha diferències de mig quilòmetre per hora en velocitat punta. La gran diferència està no només amb aquesta velocitat punta, sinó és cap a on vas amb aquestes velocitats. Nosaltres intentem sempre amb regata anar contra vent o a favor de vent, i llavors no és amb aquestes direccions amb la que es fa la velocitat punta. La velocitat punta la fas normalment al voltant el que és perpendicular al vent, que no vas enlloc a nivell de regates. Llavors, és molt important tenir aquesta velocitat punta. Hi ha embarcacions que amb tecnologies més modernes, amb nous foils, noves veles, nous pals, nous cascos més aerodinàmics, que han superat bastant això, però també després fan més ingovernable el barco. Llavors, guanyen per velocitat, però després també necessiten aquest control per poder fer la maniobra, per poder controlar i mantenir el barco dintre del camp, no? I hem vist gent amb embarcacions més ràpides que nosaltres que no han sigut capaços de controlar i llavors pues, es foten una hòstia o tenen una trencadissa o el que sigui i llavors pues, també tenen els seus problemes, no? Vull dir, la velocitat sense control també és complicat.
Doncs déu-n'hi-do, el que viurem del nou al dia 13, que justament el dia 13 explicava justament el Club Nàutic L'Escala que hi hauria com una embarcació, unes places, 100 en total, doncs, per acostar aquest esdeveniment doncs, al municipi. És cert doncs, que el municipi ja estarà a prop perquè hi ha aquests passejos que tenim que podran seguir-ho, però encara hi ha la possibilitat de fer-ho una mica més endavant. Llavors, creieu que és una bona iniciativa, no?
Home, jo crec que és una bona oportunitat. De totes maneres, com tu dius, des del passeig es veurà relativament bé, però bueno, el que tingui temps i tingui ganes, jo crec que és una oportunitat molt bona per seguir un tipus de barcos que no estem habituats a veure, que és difícil concentrar una flota, tot i que 40 barcos no són molts, és molt difícil concentrar-los, i sobretot on vivim, no? A Espanya hi ha molt pocs barcos d'aquest tipus, i és una oportunitat que qui tingui ganes pues, ho disfrutarà.
I a més, deien que hi haurà les boies aquestes elèctriques, automàtiques, doncs que l'impacte al fons marí serà zero, no? Que això també dona un punt, no?
Bueno, tot això és a l'ordre del dia i és molt important, al final cada vegada som més, hi ha més esdeveniments i hem d'intentar pues, no cuidar el medi al màxim possible i poder fer esdeveniments sense, no? Sense deixar un rastre, per dir-ho així.
Molt bé, molt bé. I Marc, si tenim aquest europeu aquí, ens comentava en Xavi López, el director esportiu, és que en Marc ha batallat moltíssim, no? Presentant candidatures, defensant-ho moltíssim, ha sigut una feina de picar pedra durant 2 anys, no? Vaja, que la candidatura l'has hagut de defensar a molts llocs, no? Quins han sigut els passos fins a arribar en el moment de la victòria?
Bueno, la veritat és que portem més de 2 anys. Jo porto ara 6 anys amb la classe MOT. Jo diria que fa uns 4 anys, gairebé 5, que vaig començar a moure fitxa per poder fer venir aquí a entrenar gent a l'hivern, per poder fer els contactes suficients perquè la classe pogués anar coneixent la base. Una vegada hem parlat amb tu del tema que venien uns anglesos, venien uns francesos aquí a entrenar. Semblaven pocs, però era gent molt involucrada dintre de la classe. I això ens ha permès, mica en mica, anar fent un nom, anar-nos a donar a conèixer, i que ara, després, òbviament, l'últim any va sigut el més dur a nivell d'aconseguir la candidatura i es va haver de defensar davant del Mundial, davant de tothom, hi havia països que han muntat molts de mundials, però vam aconseguir que vingués cap aquí, no? I això, bueno, jo crec que és un gran èxit, i la gent que està vinguent aquí, a més, els està agradant molt, les condicions que estan veient, el tracte que tenen, el club, llavors això és molt positiu, perquè no només portarà aquest evento i marxaran, sinó jo crec que amb els temps també hi haurà gent que vindrà entrenant aquí, gent que, bueno, que parlarà molt bé de l'escala, i que això pot obrir porta a obrir més esdeveniment de mot o d'altres classes, perquè al final és un món molt petit, i aquí la gent que ve és la gent del top mundial, i això està molt bé. Ve gent d'Austràlia, ve gent d'Estats Units, de Sud-amèrica, ve gent de pràcticament tota Europa. Vull dir que hi ha una bona representació internacional i gent molt ben situada, perquè quan una persona, com pot ser Alenzo, que ve de Coamèrica, o és igual, que ven d'Argentina, ells estan en contacte amb els equips de Coamèrica i diuen, ostres, allà hi ha unes molt bones condicions, ostres, pues estaria molt bé, va, muntem un entrenament allà, i ells ho fan, aquestes coses, llavors, i parlen, llavors es fa un nom a nivell internacional, i això està molt bé.
Doncs tots atents a partir de demà, dimarts, dia 9, fins al dissabte, dia 13, les regates, doncs, per aquella gent que es vulgui acostar, els hem d'explicar que entre 1 fins a les 3 de la tarda, no més o menys?
Els vents tèrmics d'aquí de l'escala acostumen a funcionar entre 1 i 3. És veritat que poder a les 12 també hi ha condicions i també aprofitaríem per anar més d'hora. Hi ha dies que es poden allargar fins a les 5 de la tarda. Jo crec que pel camp de regata, si tenim el tèrmic, funcionarà des de Illa Mateua fins al Roser 2, més o menys, amb aquell àngul. Llavors, tant des del passeig de la zona del Roser 2 com la zona del camí de ronda que va cap a Mateua, seran dos molt bons punts per poder veure la flota, a més és un punt relativament elevat, i que això, si poden estar a l'aigua, òbviament es veu millor, però crec que són punts molt macos perquè estarem molt a prop, realment, no? Els regatistes navegant de terra, i això també és un gran què.
Doncs Gerard Marín, Marc Verdaguer, Gerard Marín, moltíssima sort aquests 5 dies de competició. Avui hem sortit de plató perquè, mira, feia un bon sol. Justament tenim aquí l'escenari on es desenvoluparà aquest europeu de la classe mot, insistim, des de dimarts i fins dissabte, de les 12 fins a les 3 de la tarda. Si hi ha vent, doncs es podrà allargar fins a les 5. Nosaltres tornem cap a plató.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
El Club Bàsquet L'Escala ha celebrat aquest dissabte el dinar de final de temporada que ha aplegat més de 200 comensals. Tots i totes van poder gaudir d'una bona fideuada. La sobretaula va estar marcada pels parlaments oficials del president Pep Andrades i de l'alcalde Josep Bofill. Andrades felicitava la brillant temporada del sènior masculí i les segones posicions del mini femení i el preinfantil femení. També agraïa l'esforç que ha fet aquesta temporada, doncs, el cadet femení i també el sènior B a la tercera territorial. A més, el president agraïa públicament la feina que ha fet aquest any Cori Ribas. La festa de Cloenda va acabar amb música, primer amb el concert en viu del grup Panxuts Beer Band, on un dels seus integrants és Lluc Bosch, coordinador, jugador i entrenador del Club Bàsquet L'Escala. Tot va culminar amb una sessió del DJ David.
Hem tingut equips de mainada tant el mini femení com el preinfantil femení que han quedat segons de Girona, vull dir que ha estat molt bé la campanya. Estem supercontents i l'escoleta també s'ha treballat molt bé, tenim molta mainada de tant com nens i nenes a l'escoleta, vull dir, això és el futur del club.
Aquest divendres serà el torn del futbol, tancarà la temporada amb un sopar.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
I ja us podem avançar que el pròxim dilluns Toni Murillo, Marina Torres i Caral Frigola seran els protagonistes del programa. Per tant, parlarem del futbol femení, parlarem de la primera temporada i també parlarem de futur.
Els inicis mai són fàcils a nivell de començar un projecte nou des de zero i tot el que implica a nivell energètic i de dedicació. I llavors, doncs, la sisena posició, bueno, és correcta. Fins a l'últim partit vam estar lluitant per ser les millors de la província. Per l'últim partit no va poder ser, però perquè també ens van faltar jugadores de rellevància important a nivell de grup, per temes laborals i algunes lesions, però que al final estem molt contentes de com ha anat tot.
Que l'objectiu era d'anar de menys a més, un objectiu que s'ha complert però de sobres, i que res, i que l'últim partit doncs, teníem allà l'opció de quedar tercers i que ens hagués agradat molt, però sí que anàvem molt condicionades. un tema d'horari ens coincidia amb moltes noies que treballaven i després també justament amb algunes baixes per lesió que va fer que anéssim una mica en quadro i bueno, ho vam intentar i que per això no sigui.
10 jornades consecutives sense perdre va ser un boom per totes i super, tot superpositiu i endavant amb moltes ganes i fins l'últim partit no vam perdre que va ser, bueno, això el que ha dit la meva companya i en Toni que van ser degut a les baixes perquè si no l'haguéssim tirat endavant seguríssim.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Més actualitat esportiva als informatius de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà. Divendres a la ràdio parlarem dels